Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona nit a tothom, amics, amigues, oients, seguidors, seguidores, fans incondicionals de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell. Molt contents de ser de nou amb tots vosaltres avui, dijous 22 de novembre, però també el divendres 23 i el dissabte 24, amb el nostre programa número 344, disposats a fer-vos conèixer una mica més de música i de cant. Avui, sobretot, tindrem peces, jo diria que molt desconegudes, però molt i molt interessants, perquè es tracta, com sempre, de música de la bona i millor. Seguiu sintonitzant-nos i ho sabreu. Rocío García, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Que comenci la festa. Coneguda és aquesta primera peça, oi que sí? Si ara féssim un examen, no sé pas si algú l'aprovaria. Jo tampoc, no penseu pas. Però bé, és una troballa que m'ha permès el mercat. Hem sentit l'obertura de l'òpera en tres actes del 1786, Les Horaces, els Horacis, llibret de Nicolas-François Guillart i música d'Antonio Salieri. Malgrat ser una òpera original del famós rival de Mozart, es tracta d'una òpera francesa i no pas italiana. Era la versió de Le Talent Lyrique sota la direcció de Christophe Rousset. Però després en parlarem més abastament. Ara toca... Ara toca rebre tan festuosament com es mereix el nostre idolatrat Flamaric. Només fa 4 setmanes que et vàrem tenir per aquí, però ja et trobàvem a faltar.
Moltes gràcies. Escolta, cada vegada aquestes rebudes em fan babejar i tot.
M'haig d'inventar una diferent cada vegada, no? Avui, a Lo Flamaric 3, un CD del tenor Javier Camarena, un llibre sobre sarsuela barroca i l'àlbum en CD de Les Horas, aquesta òpera de Salieri tan poc coneguda que us deia. Benvingut, benvingut, Albert. Avui em sembla que farem un programa molt xulo, eh? Bé, com sempre, eh? No és que no els fem les altres vegades, no? Però avui tenim un material especialment atractiu. Vàrem dir-vos que si no trobàvem novetats per comentar, parlaríem de coses que ja estan en el mercat, però avui tot és novetat, tot.
Absolutament tot, i a més, novetat una mica fora del repertori habitual.
Efectivament.
I, bueno, que ens ha dedicat les nostres hores a posar-nos una miqueta al dia,
sí.
Perquè realment són repertoris més o menys, no són de la mateixa època, però vaja, anem una mica enrere.
Molt bé. Potser de les tres coses, la que és més de, o que hi ha alguna peça més de repertori més comú, per dir-ho d'alguna manera, és el CD d'en Camarena.
Ah, exacte.
Que és un CD que es diu Contrabandista, caram, oi? El gran tenor mexicà que acabem de veure al Liceu fent protagonitzant Ipuritani, salvant ell i la Preti Yende, salvant una producció de lo més horrorós que s'ha vist en segles.
Va, parla una mica més d'Ipuritani.
No, ja vaig parlar-ne en un altre programa i ja em vaig dir el que havia de dir. Avui no toca, com deia aquell. Avui no toca. Avui, doncs,
parlant de contrabandistes, per cert, no?
Parlant de contrabandistes, exacte.
Sortirem la alguna PM.
La frontera d'Andorra és una mica porosa pels contrabandistes. Bueno, escolta, l'orquestra que intervé es diu Les Musiciens du Prince Monaco, que dirigeix Gianluca Capuano. És una edició de la discogràfica, famosa discogràfica Decca.
Una de les més importants, sí. Històricament, amb un llegat, doncs, vocal també de primer ordre, i que ens presenta aquest CD digipack en forma de llibre disc de tamany
maco,
sí, de tamany maco, però sí. Llibre disc en format de disc,
de disc, sí.
Em refereixo, edició interna magnífica, tot el llibret amb aquest color, disseny, fotografies, bé, en fi, tot aquest estàndard més modern dels llibres, dels discs d'intèrpret, unes cobertes a més dures, bé, el que és sí. Un llibre disc, vaja.
Sí, sí.
Però amb un problema, com sol passar amb aquest tipus de productes, que és que bueno, tota aquesta qualitat il·lustrativa, bones notes de carpeta, però no estan en castellà. És a dir, tens un disc dedicat sí. A una figura com el Manuel García i amb un cantant com el Javier Camarena,
sí.
Que tots dos parlaven espanyol,
sí.
I resulta que no fas la, sí. No poses les notes
i,
en...
I hi ha algunes peces que són en castellà.
Ah, evidentment.
Originals. A veure, primer deixem fer un apunt, que ja t'he dit que el faria, que aquest disc és Mentored by Bartoli. Hi ha una, em surt una etiqueta que diu que està Mentored by Bartoli, que és l'amiga Cecilia, no? Precisament l'orquestra i director són els mateixos que van dirigir la Cenerentola aquesta que va fer el Palau, que en vam parlar fa pocs programes aquí, no sé si el programa anterior potser, o fa 2 programes. No sé, és tot un muntatge això d'aquesta senyora, no?
Sí, és una iniciativa que té ella per recolzar projectes. Sí. Vaja, mira, ara es busca la vida.
Tampoc
així
és
una
que
mica.
El Camarena sigui un nounat que l'hagi de protegir i llançar-les d'allà perquè ja és una de les estrelles.
Però forma part una mica aquest repertori dels interessos d'ella, com igual que amb anteriors projectes seus doncs havia rescatat òpera del barroc i del segle XVIII, doncs ara apunta cap aquí.
Bueno, el CD, com deies, és un homenatge a Manuel García. D'ell n'hem parlat en aquest programa algunes vegades, però recordaré que fou un afamat tenor i compositor, però també productor d'òpera, director d'escena i mestre de cant, fixeu-vos si era polifacètic, nascut a Sevilla el 1775 i mort a París el 1832, de gran carrera internacional, i pare d'il·lustres fills de Manuel García, que va ser un important mestre de cant, i de dues divas, que van ser la Maria Malibran, i la Pauline Viardot.
I a més, un incís, va ser l'inventor de l'arinjoscòpia, el Manuel García Fill, que a més correcte. Va viure 103 anys.
Sí, la Malibran va viure 28, la Viardot quasi 90 i el germà 103 anys. Imagineu-vos quines diferències, no, pobres? La Malibran es va portar a lo pitjor, encara que és la que és
més coneguda
com a mite de l'òpera. Bueno, el Manuel García doncs, va ser tota una gran figura de la seva època i penso... abans em deies que hi ha un llibre de la seva biografia, no?
Sí, del seu estudi. Jo no el tinc a casa, però no he tingut encara temps de poder-m'hi dedicar. Ja va fa uns anys que va sortir. Està publicat per ICMU, les publicacions de l'ICMU, que és l'Institut Complutense de les Ciències Musicales. I aleshores, si no recordo malament, és del James Radomski. I és un llibre, bueno, la monografia bàsica doncs, per conèixer la seva obra.
Ha de ser interessant, trobo, eh?
Ho és, perquè a més l'anàlisi de les obres està molt detallada a nivell musicològic.
Aquest CD reflexa tant el García compositor com el García tenor, amb obres seves i de tercers, com Rossini o Zingarelli, que ell va estrenar o interpretar. A veure, una de les seves composicions més conegudes és el poeta calculista monòleg operístic que va estrenar ell mateix el 1805 a Madrid, en el Teatre de los Caños del Peral, que és el que hi havia abans del Real. La peça més coneguda és Jo que soy contrabandista, d'aquí ve el títol del CD. Si et sembla, sentim aquesta ària interpretada per en Camarena.
Doncs vinga.
Vale.
Soy contrabandista y campo por mi respeto. Yo que soy contrabandista y campo por mi respeto. A todos los desafíos, pues a nadie tengo miedo. A todos los desafíos, pues a nadie tengo miedo. Ay, 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 muchacha, ¿quién me deja algún hilo negro? Mi caballo está cansado y yo me marcho corriendo. Ay, 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 que viene la ronda. Se movió el tiroteo. Ay, ay, caballito mío, caballo mío careto. Ay, careo. Ay, careo. Ay, careo, que no toque. Ay, sácame de este aprieto.
És xulo perquè el Camarena fins i tot li posa aquest accent andalús, eh? No, cant, que queda molt, molt bé. Bueno, què més m'expliques? Va, vinga, explica'm.
Doncs mira, el poeta calculista va ser... és molt significatiu Manuel García i sobretot el poeta calculista, perquè quan s'estrena l'any 1809 al Teatre Odeon de París, va ser la...
Va fer furor, sí.
Va ser furor, però d'època, eh? Com qualsevol hit del Michael Jackson, un d'aquests. I aleshores, a partir d'allà, Manuel García, per dir-ho de manera molt planera, se n'adona de que això espanyol i aquest tipí és un negoci.
Sí.
I aleshores explota, i tota la moda que hi ha, sobretot a França, al llarg del segle XIX, neix d'aquí. Tota la moda, em refereixo de la mirada hispànica.
Sí, de Càrmenes i...
Exacte. Tot això neix amb Manuel García. Després hi ha la influència de l'alambrisme, els contes d'Irving sobre los cuentos de l'Alhambra, i tot això, no? I aquesta explotació mitificada d'aquella Espanya pretèrita i de tot aquest folklore, però tot això neix precisament amb el poeta calculista i amb Manuel García.
En aquella època Espanya era un país exòtic, bueno, encara ho és, segons quins temes, encara ho és d'exòtic, però en aquella època potser allò de que Àfrica empieza en los Pirineos era veritat.
Sí, sí, ho era. Tot i que ens sorprendríem perquè en realitat Espanya estava bastant més connectada a nivell cultural del que sembla.
Del que sembla.
Però sí.
Després, com que parlarem de coses de música espanyola, tindràs l'oportunitat d'ampliar una mica aquest concepte.
També voldria fer notar, com haurem notat i ho veurem en breu, que aquesta orquestra són instruments d'època. I que, a més, doncs, bueno, el Camarena està molt bé en general, timbre homogeni, bonic, bona línia de cant, aguts fulgurants, articulació... Sí. Jo la trobo perfectible. Clar, quan escoltes Rossini, que és la següent audició, te n'adones que el que és articulació, la col·locació de la veu en màscara, la flexibilitat, fins i tot, clar, que Camarena té una veu molt més ampla que Flórez, però que Flórez, aquesta superba articulació, la flexibilitat, fins i tot el color a mi m'agrada bastant més i trobo que sobretot l'articulació és millor, les ornamentacions i tot.
Sí, home, a mi, per exemple, el que dius que el Cabaret té una veu més ampla que el Flórez, això m'agrada més, perquè el Flórez sempre li he trobat que és una veu tan petita,
tan petita que
i amb els anys allò que esperes que s'ampliï, però no, inclús quan va fer la Lucia al Liceu, que en teoria esperen una veu més gran que la seva, no em va acabar de convèncer perquè precisament continua com si fos un púber. Però bueno, Camarena jo penso que és de lo milloret que hi ha avui en dia. Més, sí, és un tio molt super simpàtic, el Camarena. Jo he tingut l'oportunitat de sopar amb ell, aquells sopars que fem amb tota aquella colla,
aficionats del
Liceu, a la mateixa taula que és de costat, i és un tio super simpàtic. Tot el dia està, abans d'entrar el segon acte de, jo què sé, de Semiràmide, que va fer en el Met, allà fot un Facebook live d'aquells i fot allà uns rotllos que es deu estar nerviós i es deu destensar amb tot això. Bueno, escolta, el que dèiem, Rossini serà el Barber de Sevilla, perquè el Barber de Sevilla va ser estrenat pel Manel García com amb el rol d'Alma Viva, aquella famosa nit del 20 de febrer del 1816, tan nefasta que va passar de tot. La primera cosa que va passar sembla que se li va trencar una corda de la guitarra quan l'estava allò templando per la serenata inicial, que el Rossini més li va permetre colar-ne una de seva pròpia. Bueno, se li va trencar una corda i allò ja va començar amb tot el holgorio que es va muntar aquella famosa nit, que si hi hagués una màquina del temps m'agradaria anar aquell dia a veure què va passar. Bueno, sentirem l'àrea final d'Alma Viva, aquella tan famosa que no es canta mai. Ara últimament ja sembla que la tornen a ressuscitar. La Cessa di Piu Resistere, que és llarga i difícil, però bueno, que Camarena la treu molt bé.
Cessa di Piu di più resistere, non ti mandarmi io sdegno. Spezzato il gioco indegno di Ah, d'un reo poter tiranno sottratto barbaro cantanti a cerla
felicità,
Molt bé, repassem les peces del disc, sembla?
Doncs sí, n'hi ha algunes del mateix Garcia, algunes de Rossini, una del Zingarelli, però tu, com molt bé deies a Off the Record, la del Ricardo i Zoraida no la va estrenar ell.
No, ni Armida de Rossini tampoc la va estrenar ell.
Que és on, per cert, apareix amb l'Armida, canta la Cecilia Bartoli, que és el número més, més
sí,
llarg, un
exacte,
quart d'hora, amb aquest duo.
14 minuts 27. Clar, si la mentora ha de sortir per alguna banda.
La mentoramente, potser per algú?
No, continua sent bona la Bartoli. Jo prefereixo no veure-li la cara quan canta, perquè a mi el que em posa nerviós d'aquesta dona és aquelles ganyotes que comença a fer, que em posa frenètic, però segueix cantant bé.
Escolta, hi ha una cosa que se m'està acudint, que
sí,
he escoltat, que no ho vaig poder comprovar amb el piano, però que, ja que parlàvem d'aguts i de la veu i tot això, a l'àrea de Zingarelli,
sí,
de l'òpera Julieta Romeo, fixa't que fa un temps parlàvem amb el... Com era? Giulia e Sesto Pompeo?
Giulia e Sesto Pompeo,
veus, aquí
sí,
també,
de Carlos Oliva.
Aquí tenim el nom primer, aquí no hi ha cognoms,
menys,
però...
Aquests són els de sempre, són els de Verona.
Sí. Doncs en aquesta àrea, que està força bé i que a la gent doncs, li agradarà, perquè evidentment és l'estil italià, hi ha un moment que per mi bueno, hi ha unes ornamentacions, bueno, uns pinyolets per allà, i no vaig tenir temps de comprovar si era un do sostingut o un re.
Bueno.
Però en qualsevol cas, que la gent...
És un pinyol d'aquell.
Un pinyolet. Bueno. El toca, és de, sí, és de passada.
Això no ho havíem previst, però bueno, improvisarem, doncs, sentirem aquests 10 o 15 segons d'aquesta àrea que es diu L'Ada e Regni dell'Ombre e di Morte, on, de Julieta Romeo de Zingarelli, on el camarena ens dedica doncs, un agut d'aquests espectaculars.
Perquè així la Rocío, ara amb aquesta xerrameca, ha tingut temps de preparar-ho, que és molt bona.
De fer els talls. Eh? Rocío, com vulguis, si plau, ens ho poses. Tantino vendetta. Molt bé.
Sí, no. No és la nota llarga, eh? És una que fa res, és una mil·lèsima, la toca.
Va pujant.
Sí.
I fa...
Exacte, fa, molt ben descrit. Ara quan ho afinis, vas al Liceu a cantar-ho.
Mare de Déu.
Escolta, una altra cosa que no volia que ens deixéssim. Hi ha tres gravacions mundials, segons ens diu...
Primeres gravacions
mundials, volia dir,
sí,
que són el fragment del Gitano por Amor, La mort de Tasso, que és òpera, i després la de Florestan, tu que parles molt bé el francès.
Florestan o Le Conseil de Dix, el Consell dels Deu. Totes tres són d'en García, mismamente.
Exacte. I algunes d'elles remeten o tenen la influència d'altres composicions del García vinculades a la tonadilla escènica espanyola del segle XVIII.
Bueno, pues ara canviem de tema i parlarem de coses doncs, molt properes.
Parlem d'òpera.
Vale, ara anem per la segona cosa, que és un llibre. Un llibre que es diu Coronis, una zarzuela en tiempos de guerra, de Raúl Angulo Díez, de l'editorial Ars Hispana, d'aquest any 2018.
Correcte. És una monografia dedicada a aquesta sarsuela barroca que no està enregistrada. És un estudi que doncs, s'enllaça també amb una altra monografia publicada per l'apartat, diguem-ne, de publicacions i llibres de Codalario, de la web aquesta que ho va fer l'any 2016. Va publicar una monografia, el mateix Raúl Angulo Díaz, sobre Sebastián Durón, compositor fonamental de finals del segle XVII i principis del XVIII.
Que és l'autor de la Coronis.
Exacte. I aleshores doncs amplia aquests estudis i a partir d'un dels documents trobats sobre d'aquesta obra doncs ha configurat aquest estudi monogràfic que és fantàstic, és... molt específic.
Això és un pedazo libro, eh?
Sí,
són
sí,
més de 400 pàgines només d'estudi d'aquesta sarsuela. Bueno, també...
Sarsuela, òpera...
Amplia informació sobre en Sebastián Durón, parla d'altres temes, però bàsicament sobre això. Deixa'm, permet-me llegir una informació sobre l'autor que surt a la solapa del llibre. Diu, nacido en Logroño, Raúl Angulo Díaz, es doctor en filosofia por la Universidad de Oviedo, licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja.
Fía tant perquè no parla de la rei Juan Carlos I.
Això és un punt a favor. Ha realitzat també un màster en música hispana en la Universitat de Salamanca. Bé, aquest segur que és bo. És president i cofundador de l'Associació Arts Hispana. Entre sus publicaciones se encuentran la historia de la cátedra de estética de la Universidad, en la Universidad Española, Pentalfa 2016, y la música escénica de Sebastián Durón, Codalario 2016, això que deies tu ara.
És aquest llibre, Coronis, una zarzuela en tiempos de guerra, està dividit en 12 capítols que es poden llegir per separat. De l'1 al primer i el segon és un plantejament global sobre la vida de Durón. El primer no afegeix res, perquè clar, amb la monografia ja publicada per Codalario, doncs el primer capítol és un resum, i després el segon recorre una mica l'obra, que també d'alguna manera és d'autor del llibre de Codalario. Uh-huh. El segon bloc són els capítols 3 a 5, que és una hipòtesi de les circumstàncies de representació, de la possible representació d'aquesta obra, que no s'ha trobat material històric, és a dir, factures, cròniques, alguna cosa, que testimoni quan es va estrenar, si és que es va estrenar, i tot aquests tres capítols 3, 4 i 5 estan basats en la font documental, és a dir, amb els documents que van trobar en relació a la partitura, etc, etc, i el llibret d'aquesta obra. Se suposa que aquesta sarsuela es devia estrenar per l'estrena de Felip V l'any 1705, l'aniversari de Felip V l'any 1705, si no és per l'aniversari, que era el 19 de desembre, pel sant, que era l'1 de maig, el dia del treballador. Ves mira, quina cosa, ves un quina borbó cosa celebrant el dia del treballador, el sant. I aleshores, bé, cada capítol tracta diverses coses, des de les més modernes metodologies d'investigació. El capítol 6 al 10 és un estudi filològic d'aquesta sarsuela. Per exemple, el capítol 6 tracta sobre les obres mitològiques a l'època. El 7 l'enfoca com a sarsuela totalment cantada. El 8 parla de l'argument i de les fonts anteriors que també tracten el mateix tema. El 9, anàlisi de personatges. El 10, altra vegada, orígens literaris des d'una altra perspectiva. I acabo, 11 i 12, les formes dramàtico-musicals, és a dir, estructures d'àries, recitatius, etc, etc. I el 12, concretament, la música.
Bueno, no, jo només et feia senyes així una mica... Para un moment per posar una mica de música, només.
Posem música.
Sí, perquè... A veure, Coronis no hi ha cap enregistrament sencer, no. Hi ha un parell d'àries que he trobat, però sí que hi ha un enregistrament sencer d'una altra obra de Durón que es diu La guerra de los gigantes, òpera escènica en un acto, Madrid, 1702. Bé, que l'autor, no sé per què, no l'inclou en la llista de música escènica de Durón en el llibre, no sé per què. Però vaja, aquí vaig triar una peça, que és la peça introductòria, que vendria a fer d'obertura d'aquesta òpera, que es diu Xàcara. És una mena de dança, no?
Sí,
una
en compàs ternari.
Exacte. Però, mira, ves per on, llavors vaig veure que deia que és anònima. Però bueno, és igual, ja també ens va bé per il·lustrar la música de l'època, que va per aquí la cosa. L'orquestra és a corte musical, dirigida per Rogerio González. Són portuguesos, no són espanyols.
Thank you.
guapa aquesta peça, eh?
Sí, les xàcares tenien a l'època un cert perfil com la sarabanda, sí. I van ser molt, molt emprades al segle XVI i XVII, sí. Amb col·leccions també de guitarra i de peces per teclat.
D'aquí deu venir allò de jacarandoso, no? Que és una paraula espanyola que vol dir així com alegre i tal, jacarandoso.
Segurament,
deu
sí.
Deu venir de jacares, que eren unes danses.
Deixa'm apuntar una cosa, que sí. En aquesta obra, La guerra de los gigantes, segons doncs els especialistes, és la primera vegada que de moment es fa servir la paraula òpera, és a dir, amb tota la referència italiana, en una obra musical, teatral, cantada en l'àmbit espanyol.
I és una òpera espanyola, perquè es canta en espanyol. Vull dir que no és allò que la famosa cosa que diuen que la primera òpera italiana, si més no, que es va sentir a la península d'Amèrica...
Il Pomodoro.
No, Il Più Bel Nome.
Això, Il Più Bel Nome, perdó.
A Barcelona... Sí, sí. Posteriorment aquesta data, però allò era italiana, aquesta no ho és, representa.
És que aquí hem d'entendre una cosa que també el llibre tracta, que, i Durón és un exemple, com el canvi de monarquia dels austricistes als borbònics, també hi ha un canvi de models, d'espectacle, de gust, i aleshores tenim aquesta confluència de la música pròpiament espanyola de l'època, amb influències italianes, franceses...
És un canvi d'època perquè, en definitiva, és un començament de segle, la monarquia dels Habsburg s'acaba el 1700 i comença els Borbons, just el 1700, vull dir que és molt, molt rodó, que evidentment el segle de les luces és el que va venint.
I tot això Durón ho va viure en primera persona.
Evidentment. Sebastián Durón, no ho hem dit, tenia aquí apuntat, però ho dic ara, el Sebastián Durón va néixer al poble de Brihuega, que és a la província de Guadalajara, el 1660, i va morir aquí al Pirineu francès, de la part basca, amb un balneari que es diu Camp Oleven, el 1716. Curiós, me'n recordo, vaig pensar, ho diràs, perquè aquí Camp Oleven va morir anys més tard, l'Isaac Albéniz, aquí mateix. O sigui, aquí a Camp Oleven es veu que es dedicaven a carregar-se compositors espanyols.
Anaven a prendre les aigües.
Bueno, no sé de què va morir el Durón. Coronis és una òpera mitològica, i com deia, he trobat un parell d'àries. En sentirem una, però l'altra és molt llarga pel que és el programa nostre, i a més la vaig trobar un pèl avorrida, però posem aquesta, que és més curta i més jacarandosa. A veure, el disc, el CD d'on els he tret, es diu Làgrimes, Amor, punts suspensius. Àries per a soprano, o ho diu en anglès, Àries for soprano, de Sebastián Durón, des de diverses òperes del compositor, obres del compositor. L'ària que sentirem es diu El marido que sufrido. Això ja dius per on hi ha la cosa, no? És feminista aquesta àrea o què és, no? La soprano es diu Eva Juárez i està acompanyada per la mateixa orquestra i director que abans hem esmentat, els d'Acorte Musical i Rogerio González. Sentim-la.
Y a trabajar por su mujer no va.
T'agrada l'òpera?
Molt bé, doncs anem per la tercera entrega d'avui, anem per la tercera obra, aquest CD, aquest àlbum de dos CDs amb l'òpera Les Horaces, una òpera francesa d'Antonio Salieri. És un enregistrament del 2016, amb concert a Versalles, però ha sortit ara fa relativament poc, fa uns mesos. La discogràfica es diu Arte. És una òpera de romans que tracta la història llegendària dels Horacis i dels Curiacis, que era... que l'han tractat diversos compositors. També hi ha una òpera de Mercadante que es diu Horaci e Curiaci, i altres compositors que anen ben al cap amb el mateix títol. Era, era una guerra entre Roma i la ciutat d'Alba Longa, que era la predecessora de Roma, d'on havien vingut Ròmul i Remo, i al final van decidir que la guerra es dirimiria amb un combat personal entre els Horacis, que eren tres trigèmins romans, i els Curiacis, que eren tres trigèmins de l'altra ciutat. Van guanyar els romans, evidentment, no? Bueno, doncs aquí, més o menys, aquest és la base de l'argument d'aquesta òpera de Salieri.
Una òpera que comença amb l'obertura amb la que hem començat el programa, amb aquest aire militar. La interpretació, evidentment, està molt bé, criteris històrics, elogio, les veus també, doncs, una grandíssima qualitat, i un enregistrament d'aquests, doncs, que bé, ens amplia el repertori. Òpera francesa, seguint models francès, només cal veure l'inlay recitatiu, número musical, recitatiu, el cor en determinats moments, una gavota per aquí, una mica de ballet per allà, en fi.
Recitatius molt diferents del que seria l'òpera italiana.
Sí, això, sí, molt més prosòdics.
Sí, més en la tradició de Lully, Rameau i tot el que... i Gluck, diguéssim, en aquest cas, que era el que més directament potser havia influenciat a Salieri com a compositor francès.
Sí, efectivament.
Aquesta òpera està inspirada en un drama que es diu Horace, de Pierre Corneille, el famós tràgic del segle XVII, i fou un encàrrec de l'Académie Royale de Musique, que és el nom que tenia aleshores l'Òpera de París, que li van fer Salieri després del gran èxit que aquest havia recollit amb una òpera també francesa que es va dir Les Horaces. Però Les Horaces, que es va estrenar el 7 de desembre de 1786, no va tenir èxit, o sigui que va quedar allà amb un pam de nassos. No hi ha èxit. Sentim-ne un fragment molt curtet, que es diu Que de plus noble fleur leur tombeau soit couvert, que les seves tombes siguin cobertes per les flors més nobles. Jean-Sébastien Bou, com el vell Horaci, l'italien líric sota la batuta de Christophe Rousset. Doncs, a veure, molt bé, és un cant típicament francès, amb aquesta solemnitat afegida que potser les òperes italianes, per molt que fossin també de temes així heroics, no la tenien tant.
No oblidem la famosa querella dels bufons entre els italianistes i els partidaris de l'òpera francesa. En fi, un títol que realment és molt interessant i que, almenys per descobrir una mica més aquesta figura del Salieri, que doncs, la majoria coneixem ben poc, molt ben editat, com caracteritza aquest tipus de productes, un altre llibret, llibre disc, tres idiomes, elegància, en fi, una recomanació que fem des d'aquí.
Sí, el Salieri, de fet, si el coneixem, la majoria el coneixem per la pel·lícula Amadeus, i que el pobre no quedava gaire ben parat. A veure, si el comparo amb Mozart, Salieri, doncs, esclar, em surt perdent, perquè jo a vegades ho he dit, o he posat música de Salieri en el programa, que ha sortit en diverses ocasions. Clar, escoltes una ària de Salieri, escoltes una ària de Mozart, inclús àries de Salieri fetes després de la mort de Mozart.
És molt més convencional.
No pot ser, és una convencionalitat, sí, que són agradables, si tu vols, són boniques les melodies, però són convencionals. En canvi, Mozart va més sempre,
sí, sempre
molt més enllà.
Sobretot perquè hi ha un tractament harmònic i una voluntat dramatúrgica molt, molt major.
Però vaja, amb el Salieri no el podem menysprear tampoc. Bueno, fem un fragment també que serà el cor final. Les dieux de l'univers nous ont promis l'empire. Els déus de l'univers ens han promès l'imperi. El cor és Le Chantre du Centre de Musique Baroque de Versailles. Escoltem-lo. Molt bé, avui, bueno, més o menys hem acabat aquí. T'agraeixo molt la teva presència, com sempre. I sabeu què? Que sí, Albert, que hi ha tant de material per presentar-vos que hem decidit que al desembre tindrem el Flamaric no un, sinó dos programes.
La gent se suïcidarà, no? Visca el consumisme musical.
Visca el consumisme. Bueno, a l'Flamaric en farem un, només el número 4, que és el que toca al desembre, però llavors farem un especial de novetats de Nadal, que bueno, jo a vegades també he parlat de, doncs, no pot ser tant no d'anar a comprar aquest disc o l'altre, però sí que poden anar a veure tal òpera aquesta ciutat, tal altra, una mica de suggeriments de viatges. I bueno, doncs també parlarem d'algunes novetats, algunes coses.
Un llibre de Bernstein, per exemple, que ha sortit.
Per exemple, un altre de Rossini.
Exacte, una altra biografia de Rossini.
Més que biografia, allò és més, un tema més acotat dintre de la...
No l'he llegit encara.
Jo l'he començat a llegir. Encara estic amb el d'Albert Stein, però bueno, intento multiplicar-me i bueno, llavors alguns CDs, algun de música més contemporània, d'altres no tant. I fins i tot, per primera vegada comentarem DVDs.
Algun DVD, doncs.
Algun DVD. Jo no sóc massa de DVDs, però bueno, és el que hi ha i bueno, i podem sentir la música doncs, d'aquí mateix. Per tant, estimats amics i amigues oients, no us podeu pas perdre, com tampoc us podeu pas perdre, el proper programa, que estarà dedicat, ho vaig avançar, al centenari d'algú molt important. Qui deu ser? Això ho sabreu dijous que ve. Abans de dir-vos la coletilla final que dic sempre, com que avui no t'he deixat enrotllar massa...
Sí, és veritat. Vull llibre de reclamacions.
Deu ser la pluja, que potser no t'ha sentat bé. Avui ens queda una mica de temps i, per tant, doncs farem una propina i posarem una peça d'aquests Horàs del segon acte és cap al final una gavota.
Del segon CD, tercer acte, no?
Del tercer acte, exacte, del track número 18 del segon CD, que és una gavota. I us dic adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.